A la caravana, mar o muntanya.
Sis minuts que passen de les 4 de la tarda. Mireu, les darreres setmanes en aquest programa hem debatut amb els diferents partits polítics que es presenten a les municipals per Barcelona sobre diferents temes, uns temes triats directament des del darrer baròmetre del mateix consistori on els barcelonins i barcelonines demostraven la seva preocupació per temes com l'habitatge, el turisme, la sostenibilitat, la seguretat. Avui, en aquest segon debat a 4 dels dos que fem en aquest programa, volem posar sobre la taula les mateixes qüestions, això sí, amb visió de futur, per tal de fer-nos una idea com a ciutadans i ciutadanes de la capitalitat catalana de com volen els nostres futurs representants que sigui aquesta Barcelona després del 28 de maig. Per començar, doncs, amb aquest segon debat, podem saludar a aquesta hora a Jordi Castellana, número 4 de la llista per Esquerra Republicana a Barcelona. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
A Xavier Mercè, número 11 de la llista de el PSC per Barcelona. Xavier, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Juan Milian, número 2 de la llista del Partit Popular per Barcelona. Juan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I a Nico Ortiz, número 2 de la llista per Ciutadans a Barcelona. Nico, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Us explico una miqueta. Farem 4 blocs en aquest debat d'avui, a 15 minuts aproximadament per bloc, tractant els temes següents: habitatge, turisme i economia, mobilitat i sostenibilitat, i seguretat i neteja. Com hem d'enfocar aquests temes de cara a la Barcelona dels propers 4 anys? Són 4 blocs, per tant, i perquè no sigui dit, cada bloc el començarà una persona diferent de les que conformen les diferents llistes electorals que avui ens acompanyen. Els recordo que poden entrar en debat cada vegada que ho considerin oportú. Això sí, intentarem 3 coses. Una, que siguin breus a les intervencions. Dos, que no es trepitgin massa, perquè tot i ser un debat, això és ràdio i passa el que passa. I sobretot per intentar que tots tinguin el mateix temps d'exposició a les seves idees. Un temps que es repartirà primer amb una ronda de 2 minuts per cada partit i una segona amb un darrer minut, per si es volen afegir matisos o contestar als altres companys, i això passarà en cadascun dels blocs. Dit això, ara sí, comencem el debat parlant d'habitatge, un tema que comença en Jordi Castellana, número 4, com dèiem, de la llista per Esquerra Republicana. Jordi.
Bé, moltes gràcies, content d'estar aquí. A l'habitatge, jo diria que és el problema principal de la ciutat i que és motiu, doncs, expulsió de molts veïns i veïnes fora. Preu mitjà de lloguer, 1.077 euros, salari mínim interprofessional, 1.080. Per tant, com que l'anàlisi em sembla que tothom el té molt clar, anem de cara a propostes. Primer, reformular la norma del 30% d'habitatge públic perquè el sector sigui un incentiu del sector, doncs, per fer també habitatge públic, perquè parlem de la construcció d'habitatge públic i parlem de 3, 4.000, 5.000 habitatges públics, i al final Barcelona té un parc d'habitatges de més de 650.000. Per tant, si volem ser efectius, necessitem mesures estructurals de fons. De fet, nosaltres creiem que, amb consens amb el sector, es poden reactivar ritmes de construcció de 5.000 habitatges l'any, com ja hi ha hagut en aquesta ciutat, dels quals, per tant, implicarien, doncs, uns 20.000 habitatges al mandat, i dels quals 7.000 públics. També, per altra banda, una qüestió molt important és el tema dels desnonaments. Ara mateix, doncs, quan una persona és desnonada, se'n va a una pensió, i nosaltres ens sembla, doncs, que el millor desnonament és el que no es produeix, també per una qüestió de dignitat de la persona, i per tant el fons que ara es destina a aquestes pensions, doncs creiem que es pot destinar a un fons antidesnonaments. I també dues qüestions més. Regulació dels lloguers. Nosaltres tenim l'honor que la número 3 de la nostra llista sigui l'Ester Capella, que ja va regular els lloguers a Catalunya quan va ser consellera. El Tribunal Constitucional ho va tombar. Ara hem aconseguit, doncs, que a través de Madrid també es reguli. Per tant, doncs, Barcelona ha de ser ciutat pionera en l'aplicació d'aquesta normativa per protegir, doncs, els llogaters i llogateres. I finalment, el 30% d'habitatge ha de ser per persones joves, d'habitatge públic protegit, per poder, doncs, garantir aquest dret a l'emancipació.
Xavier, anem cap al PSC.
Molt bé. Gràcies també per haver-nos convidat. Primer, hem d'aprofitar tots els marges que es permet la nova llei de vivenda a escala estatal i, òbviament, amb les traslacions a escala catalana, i veure com això té una dimensió local que es permeti resoldre alguns dels problemes amb control del preu, etc etc. Segon, el tema de l'habitatge ha de començar a tindre, és un tema a vegades més psicològic que real, però una dimensió metropolitana, això és d'una evidència, crec que cada vegada més gran. Tercera, és obvi que hem de ser capaços d'aprofitar el potencial de sòl públic que hi ha en aquests moments a la Sagrera, a la Marina i al Besòs, per tindre un parc d'habitatge públic. Hi ha un potencial de construcció a Barcelona d'unes 70.000 vivendes, el 30% hauria de ser públic, segurament, i una part molt important d'aquest, òbviament, hauria de ser per joves i per prioritzar també els temes dels propis barris, necessitats que tenen en aquests moments. Òbviament, hem de revisar el punt del 30%, no tant perquè conceptualment no estigui bé, sinó perquè cal donar i cal posar en valor la possibilitat de que els propietaris o els promotors puguin fer donacions d'aquest 30%, la part proporcional per comprar, incrementar el sòl públic, etc etc. I en quart lloc, crec que hem de fer una política que permeti, mentre no tinguem una contenció de preus que sigui socialment assumible, un pla que ajudi o que bonifiqui el lloguer de preu per joves, per tal de que tinguem en aquests moments una capacitat per donar-los alternatives d'habitatge a la pròpia ciutat.
Anem al Partit Popular, Juan.
Sí, com s'ha dit, la manca d'habitatge assequible a Barcelona és un greu problema. I no es produeix aquest problema només per la geografia de Barcelona, que és una ciutat atrapada entre el mar i la muntanya, sinó també i sobretot per les males polítiques que s'han fet en les darreres dècades, no només a Barcelona, sinó també, i potser fins i tot, sobretot per la Generalitat de Catalunya. Aquí s'han enfocat els problemes d'habitatge contra el privat i des del públic s'ha fet ben poc. Mire, una dada que es publica des del Ministeri, que ens diu que a Madrid, des de 1991, la Comunitat de Madrid, es van construir uns 250.000 habitatges socials a Catalunya, a Barcelona, a la província de Barcelona, per part de la Generalitat, només 70.000 en aquestes tres dècades. Per tant, s'ha d'anar al privat i el públic s'ha d'anar de la mà per resoldre aquesta manca d'habitatge assequible. Hi ha polítiques que s'han fet que empíricament s'han demostrat que són dolentes, algunes ja s'han esmentat, no? Per exemple, a obligar el privat a reservar un 30% per fer habitatge social. El problema que crea és que no surt de compte i, per tant, no es construeix, ni social ni no social, és el problema que tenim a Barcelona. Hi ha una manca d'oferta d'habitatge perquè es castiga el constructor, el privat, els promotors, i, per tant, no s'està construint. El topall al lloguer també és una mala idea. És una mala idea perquè el que fa és extreure o treure del mercat aquells habitatges que tenen una millor qualitat, qualitat-preu, i per tant el que fa és que aquells que són més dolents els hi puja el preu i per tant no soluciona el problema, sinó que l'agreugem. Hi ha molt males idees també, per exemple, fer superillas, diguem, el Tuntun, el que està creant, és una ciutat de primera i una ciutat de segona, i està fent que molts carrers, moltes zones de Barcelona, els preus s'estiguin disparant. Per tant, el que cal fer és anar de la mà també del privat, facilitar la construcció d'habitatge. A Barcelona es poden construir més de 40.000 habitatges assequibles a zones com la Marina de la Zona Franca o a la Sagrera, i crec que s'ha marcat el temps, però
efectivament.
Ha canviat totalment les polítiques.
Va, acabem aquesta primera ronda escoltant el Nico de la llista per Ciutadans. Nico.
Vale, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que también, bueno, lo que hemos comentado, la vivienda es probablemente uno de los sectores más preocupantes para la población por su falta de oferta, y además es uno de los problemas que más causa exclusión social, no el único, pero uno de los principales. Y a la vez todo ello recae en que podemos decir que ha sido uno de los grandes fracasos de las políticas públicas de este ayuntamiento en los dos últimos mandatos, la vivienda. Yo creo que ha sido uno de los problemas de, ya recordamos todos aquellas promesas de 8.000 viviendas que quedó en nada, y por eso creemos que ha sido un fracaso en este mandato. Ha sido un fracaso porque yo creo que las intervenciones políticas que ha realizado este ayuntamiento no han dado ningún resultado, han sido todas muy por debajo de lo esperado, tanto el famoso 30%, que nosotros también estamos en contra, como el tanteo y retracto, que también creemos que se han hecho algunas actuaciones que no tienen. Comprar a 250.000 euros un piso en la calle Balmes mediante el tanteo y retracto no tiene ningún sentido. Y se han quedado muy por debajo en viviendas sociales. Luego también está el tema de la falta de construcción, de los problemas que ha dado la falta de seguridad jurídica a todo lo que es el sector de la construcción. Yo creo que tiene que haber un gran acuerdo de público-privado entre el ayuntamiento y todo el sector de la construcción para tener un marco regulatorio justo e ir de la mano en planificar de aquí a décadas, porque yo creo que el problema de las viviendas no se construyen, no se resuelve en un mandato, sino se tiene que haber una visión de largo plazo para poder resolverlo. estoy de acuerdo también en que tiene que tener una visión completamente metropolitana, como no solamente en la vivienda, en otros muchos sectores también, pero y por eso nosotros también dentro de nuestro programa llevamos un plan de avales, sobre todo para jóvenes, para cubrir un porcentaje elevado de la compra de la primera vivienda. Y también yo creo que nosotros no somos tan, como se ha comentado el compañero de Escala, 5.000 viviendas, nosotros yo creo que sí que se puede asegurar. Nosotros proponemos unas 2.500 que se podrían construir a lo largo de este primer mandato.
Perquè veieu que controlem el temps. M'avisen, m'ajuden tant el productor d'aquest programa, Andreu González, com la sotsdirectora Núria Ros, a aquesta segona ronda, per seguir parlant d'habitatge. En Jordi d'Esquerra Republicana tindria un minut exacte, perquè m'ha complert exactament amb el temps. En Xavier del PSC tindria un minut i mig, perquè ha acabat abans del temps establert. El Juan del Partit Popular, 45 segons, igual que el Nico de Ciutadans, que també tindria 45. Jordi.
Cinc coses molt telegràficament. Primer, és cert que la Generalitat històricament no havia fet polítiques d'habitatge prou potents, però Esquerra Republicana, allà on som, fem cap a cinc coses i en set mesos ja hem activat la construcció, adquisició, per diverses vies d'incorporació de 10.000 habitatges en els propers 3 anys al parc públic, que és insuficient, és evident, però que ja és un inici i que mostra també la voluntat, com també l'aprovació de la normativa d'expropiació de pisos buits a grans tenidors. Segon, necessitat també de rehabilitació d'un parc públic molt envellit, públic i privat, evidentment, però que ja en parlarem també en altres blocs. Tercer, el 30% funciona a altres llocs d'Europa, per tant, el que hem de veure és per què aquí no ha funcionat i analitzar-ho i adaptar-ho. I per últim, sense topall de lloguer, estem on estem, amb els lloguers inassumibles que tenim. De fet, gràcies a la normativa, quan va estar en aplicació la normativa catalana, més de 100.000 contractes de lloguer van estar protegits gràcies a aquesta normativa i va impedir augments desmesurats. Per tant, nosaltres sí que creiem fermament que és la via o una de les vies per garantir el dret a l'habitatge.
Xavier.
A veure, amb independència de la necessitat de que l'administració pública construeixi habitatge, aquest és una qüestió que implícitament necessita acords públic-privats. Això és indiscutible. I jo tinc la impressió de que hi ha algunes qüestions en política que poden ser objecte de debats ideològics potents, però algunes són, i hauria de tenir una resposta molt tècnica, i aquesta hauria de tenir una resposta tècnica en bona part perquè tothom està d'acord en que l'habitatge és un problema i que és un dret constitucional. Per tant, posem-s'hi a treballar. La construcció pública, evidentment, que pot donar resultats, però cal també aquest acord. I un acord entre públics i privats, que el reclamem tots, requereix també renúncies per les parts. No es pot dir volem un acord públic-privat, però no volem topall de preus. Bueno, és difícil. Volem un acord públic-privat, però no volem l'acord del 30%. És difícil. Arriba un punt que els acords impliquen què cedeixo, què cedeixes. Quan jo crec que el problema del 30%, i tu, Jordi, deies clarament per què funciona Europa i aquí no ha funcionat, és perquè aquí ha estat gestionat quasi com un mantra ideològic, quan en realitat no s'ha posat ningú a la taula a dir, joder, com ho parlem, no? És permutable. Jo puc arribar a acords entre promotores, puc dir, escolti'm, jo no ho faig aquí, però cedeixo la part econòmica que toca perquè compri sol públic. Puc dir, escolti'm, no ho faig aquí, però construeixo habitatge social en un altre lloc. Hi ha 50.000 maneres per bescanviar aquest acord públic-privat, que vol dir un acord perquè el conjunt de les forces i dels impulsos econòmics que es dediquen al sector immobiliari vivenda, reflexioni sobre un tema bàsic, que és que la ciutat necessita que els seus residents tinguin habitatge. I aquest acord, crec que si gestiona adequadament, les mesures que hi ha ben gestionades són bones, el 30% ho és, nosaltres estem a favor, però s'ha de gestionar amb seny, amb acords i amb complicitats entre el sector públic i privat.
Juan.
Nosaltres estem d'acord que les administracions públiques han de fer més, han de construir més habitatge social de lloguer, però també, i aquí és possiblement on està la discrepància, nosaltres creiem que les administracions públiques no han de ser un obstacle per a que es construeixi més i hi hagi més oferta a la ciutat de Barcelona, que és el que farà baixar els preus de l'habitatge. No hi haurà habitatge assequible topant preus, perquè el que passarà és que no hi haurà habitatge disponible. El que s'ha de fer és que hi hagi una major oferta, per això diem no a la reserva del 30%. Per això també diem que s'han de baixar els impostos. Barcelona és la ciutat d'Espanya, gran ciutat, amb la fiscalitat més elevada. Podem baixar l'IBI fins a un 30%, que és el que proposa el Partit Popular. I després necessitem una tercera revolució urbanística. Després del placer dels Jocs Olímpics, Barcelona necessita una altra revolució urbanística. Es poden fer 40.000 habitatges més, ja ho deia abans, a la zona de la Marina, de la zona franca o a la Sagrera.
Nico.
Sí, yo no solamente hace falta rebajar los impuestos, sino también rebajar todo el la burocracia de licitaciones y todo lo que lleva, que por ejemplo desde que se planea, hace un planeamiento para tirar adelante un edificio de pisos sociales hasta que se lleva a cabo, pues puede llevar 4 años prácticamente todo el mandato. Nosotros también lo que pretendemos, creemos, en estos 45 segundos que me queda, yo creo que, como ha comentado también Jordi, yo creo que también hay que incidir mucho en que Barcelona tiene el parque de viviendas más antiguo de toda España. Yo creo que debería haber un plan intensivo, como el que planeamos nosotros, de rehabilitación. Rehabilitación para hacerlos más asequibles y más accesibles y sostenibles, sobre todo. Y eso yo creo que es un eje importantísimo que debería ser de amplias miras y para que tirase, sobre todo para el tema de los mayores y viviendas para personas con discapacidad.
Gràcies a tots per seguir els temps marcats en aquest programa. Nosaltres també anem aprenent a conduir debats. Ara sí, obrim segon bloc, va. Segon bloc que obrirà Xavier Mercè, número 11 de la llista del PSC, turisme i economia, i nosaltres que ens hem apuntat com a algunes preguntes, si voleu parlar d'aquestes, si voleu parlar d'unes altres. Cal controlar, per exemple, el turisme massiu a Barcelona? Com es fa això? O Barcelona ha de ser una capitalitat de congressos i hubs? Xavier, tu mateix.
M'has dit turisme i economia, em fas preguntes de turisme... El turisme de Barcelona té que ser, ho resumeixo molt ràpid, un turisme de qualitat del qual nosaltres siguem capaços de fer una oferta amb aquests termes, de qualificada, i de ser capaços de planificar-ne la quantitat. Quan dic planificar la quantitat vol dir de controlar quants volem que vinguin, i això vol dir planificar l'allotjament turístic, fer inspeccions per evitar l'allotjament il·legal, etcètera. Sobre això no hi ha cap dubte, i evidentment cal desmassificar-lo, descentralitzar-lo i crear nous elements que permetin mirar la ciutat amb moltes més perspectives d'aquelles que són estrictament icòniques. Ara bé, el turisme és, al marge d'un sector o d'un àmbit de l'activitat econòmica, s'explica per si mateix, també és un enorme multiplicador. Quan parlem de turisme, parlem de congressos, parlem de fires, parlem d'expatriats que estan aquí uns mesos amb start-ups que tiren endavant laboratoris d'investigació d'empreses internacionals, etc. I, per tant, això forma part de la transformació econòmica de la ciutat, que, òbviament, ha de passar per 4 grans línies. La primera és una reindustrialització en termes moderns. Això vol dir col·locar ràpidament en l'epicentre d'aquesta reindustrialització el concepte d'economia verda i blava. Això és evident. Segona, té que tenir una dimensió supramunicipal. Tornem al tema metropolità, és a dir, el desenvolupament dels grans laboratoris de reflexió econòmica i motors, com són les universitats o grans centres, no poden estar ubicats tots a la Barcelona municipal. Aquí el territori s'ha d'ampliar per raons òbvies. Tercera, hem de fer una política més intensa d'atracció de capitals, capaces no tant de convertir-nos en un hub estrictament, diguem, deslocalitzat, sinó que això generi elements multiplicadors a la pròpia ciutat. Tenim escoles de formació de primeríssim nivell i una capacitat de generar talent enorme en tot el terreny de les noves indústries creatives i, per suposat, amb escenaris com la indústria biomèdica, etc. I també, òbviament, fer una transició digital i les noves tecnologies que es permetin col·locar-nos a l'avantguarda del que avui dia anomenaríem la nova economia.
Escoltem també el Partit Popular, Juan.
Jo crec que la turismofòbia que impulsa l'Ajuntament d'Ada Colau és un mal negoci per a la ciutat de Barcelona, però és que a més és classista perquè perjudica aquells 150.000 treballadors de Barcelona que es dediquen a aquest sector, a hotels, a restaurants, a taxis, al mateix transport públic, a museus, a agències de viatge... És que és gairebé el 15% de l'economia de la ciutat de Barcelona depèn del turisme, i a més té una virtut el turisme, que s'ha d'explicar que si en èpoques de crisi econòmica, i en els darrers anys n'hem viscut unes quantes, el turisme d'alguna manera fa que Barcelona no perdi tanta activitat econòmica com altres ciutats. Per tant, ens ajuda a superar les crisis econòmiques. Hem de treballar perquè Barcelona tingui un turisme de qualitat, i això no es fa vetant els hotels de 5 estrelles. Això no es fa amb aquesta cultura del no que impulsa certa esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, no al cotxe, no als creuers, no a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. És fonamental ampliar la pista de l'aeroport de Barcelona perquè puguem estar connectats amb el Pacífic, amb Japó, amb el sud-est asiàtic, amb la costa est d'Amèrica. És així com
aconseguirem més fires, més hubs, que li diem sí, necessitem grans esdeveniments també a la ciutat de Barcelona. I després sí, vaig acabant, hi ha altres facetes que hem de resoldre perquè Barcelona tingui o mantingui una bona imatge per atraure turisme de qualitat. Una, i suposo que en parlarem després, és la seguretat. Hem de reforçar la seguretat per la nit i sobretot també al metro de Barcelona.
Nico.
Sí. Bueno, nosotros esto, lo de la turismofobia, yo creo que es una barbaridad, porque afecta el turismo, bueno, como has comentado, turismo y economía, claro, el turismo aporta a la ciudad de Barcelona unos ingresos ingentes, enormes capas de población están viviendo del turismo, aporta una gran cantidad de economía y de ingresos que son fundamentales para Barcelona. Barcelona por sí es una atracción turística natural, es compatible y tiene una competencia a las grandes ciudades europeas que también son turísticas. Y como potencia, lo que no comprendemos es que haya esta tendencia al decrecimiento, como se habla, de económico, que intenta revertir todo este incremento del turismo que se ha aumentado durante estos años. Nosotros, por supuesto, no estamos a favor del decrecimiento, pero tampoco estamos a favor de un crecimiento sin control. Nosotros lo que sí que apostamos es por la gestión del turismo, la aportación de una buena gestión que creemos que durante estos mandatos pasados no ha habido. Y que el turismo por sí no es incompatible con otros sectores económicos y sociales de la ciudad de Barcelona. Todo esto de los problemas que ha habido del turismo, simplemente lo que aporta y lo que manifiesta es que ha habido un problema de falta de gestión y después los claros problemas de carencias que ha tenido la ciudad de Barcelona durante estos últimos años, que ha sido la falta y los problemas de seguridad, como comentaba como Juan, y el tema de los problemas en el transporte, en la limpieza y en el mantenimiento del espacio público.
Jordi.
Dependre d'un sector econòmic, sigui quin sigui, no és bo. No és bo perquè depèn de la naturalesa de la crisi econòmica que vingui, ens afectarà més o menys. I, per tant, aquí també jo crec que la Covid és una mostra molt gran que necessitem un model econòmic barceloní doncs, molt més equilibrat, en què el turisme, evidentment, és un element important, però no depengui del turisme. Nosaltres creiem que cal lideratge públic per marcar reptes. Tenim reptes com a ciutat molt grans. Transició energètica i aquí, doncs, rehabilitació, construcció, indústria, doncs són sectors que han de créixer per poder abordar aquest repte. També tenim el repte d'atenció a les persones amb una població cada cop més envellida i, per tant, amb necessitat doncs, de generar un sector en aquest sentit. I també tenim una molt bona base en l'àmbit de l'economia del coneixement, ciència i tecnologia, Ciutadella del Coneixement, el nou clínic, el Caixa Research Hub davant de l'antic Museu de la Ciència. Però tot això també el que hem de fer és que serveixi per reduir les desigualtats i, per tant, que l'impacte d'aquestes activitats arribi a moltíssima més gent del que arriba ara. I aquí la clau és formació professional. Hi ha en marxa un projecte del Consorci d'Educació, Generalitat i Ajuntament, de fer grans centres de formació professional d'àmbits sectorials concrets. I aquesta creiem que és una bona via per fer que la formació professional doncs, estigui al lloc on ha d'estar. També plantegem salari de ciutat, també plantegem reactivar plantes baixes amb participació també de l'Ajuntament per garantir un model econòmicament també equilibrat a tota la ciutat. I pel que fa al turisme, nosaltres diem que ha de ser regeneratiu i sostenible. I aquí, Aliança Catalunya-Ciutat, perquè el que a la ciutat, on pas de la ciutat pot ser un problema, en moltes parts del país doncs, també pot ser una oportunitat. Capacitat de càrrega, com a conceptes que s'han comentat, i també, i molt important, inversió de l'impost, del recàrrec barceloní de l'impost turístic, que pot arribar a recaptar uns 100 milions d'euros l'any, a revertir aquelles externalitats negatives, aquells impactes negatius doncs, que el turisme, com qualsevol activitat econòmica, genera en certes parts d'aquesta ciutat.
Com deia, recordo el temps de les segones rondes. El Xavier del PSC té 45 segons, Partit Popular, Juan i Ciutadans té un minut 15 segons. Jordi, Esquerra Republicana, tens un minut. PSC, Xavier.
Sí, a veure, caldria posar les coses pel seu nom i dir-les clarament. Barcelona no depèn del turisme, això és una fal·làcia. El sector turístic són els hotels i els guies. Barcelona té una economia molt internacional i això vol dir que una part que anomenem turisme genèricament, ve a la ciutat a fer negocis, a invertir i multiplica el que passa a la ciutat. Les fires dels congressos són turisme des del punt de vista estadístic, però en realitat és un multiplicador que el que hauria de fer, si ho fem bé, i hem de fer-ho millor, segurament, és diversificar l'economia, ser capaços d'obrir territoris nous amb el talent de les noves tecnologies, l'audiovisual, etc etc. És obvi que aquesta arribada de persones aquí generen externalitats complexes. Per què? Perquè tenim icones molt centrals. Però vull dir que Barcelona, a més del debat turístic, és també una capital situada a l'epicentre d'una de les regions turístiques més importants d'Europa, que és Catalunya. Això fa que tinguem una quantitat ingent de persones que no dormen a Barcelona, que el seu destí no és Barcelona, i que venen a passar-hi una tarda. És obvi que això s'ha de gestionar conjuntament amb la Generalitat i amb polítiques globals de turisme, ho estem fent, però aquest problema no ens l'atribuïm. Gestionem-lo, però no és política turística de Barcelona. I acabo dient una cosa molt simple, però que crec que és rellevant. És obvi que l'economia s'ha de diversificar a la ciutat. La transformació amb nova economia, la nova, diguem, la incorporació de l'economia digital i les noves tecnologies en un context d'economia verda, nova industrialització, és essencial. Però el turisme o la internacionalitat de la ciutat és un element cabdal per poder-ho aconseguir.
Anem cap al partit...
Com l'aeroport.
Anem cap al Partit Popular.
Si permeteu dir-ho.
Quan?
Sí, a veure, és que el problema no és que l'Ajuntament actual de Barcelona faci la guerra al turisme, sinó també li la fa a la resta de sectors econòmics. La fa al turisme, li la fa a la indústria de l'automòbil. Recordem que en plena pandèmia, amb una crisi econòmica brutal, la senyora Janet Sanz va dir que havíem d'aprofitar la pandèmia per acabar amb la indústria de l'automòbil. I poques setmanes després, doncs, es va tancar la Nissan, deixant al carrer molts treballadors. Fan la guerra al comerç, etc. Barcelona necessita una agenda de llibertat. Des del Partit Popular presentem o proposem una agenda de llibertat. Li farem tres tuits perquè veig que el temps s'acaba. El primer tuit és baixar impostos. S'han de baixar impostos a Barcelona. S'ha de treure la taxa turística, però s'han de baixar tots els impostos perquè patim una pinça empobridora entre una Generalitat que crea un infern fiscal a tota Catalunya i un Ajuntament de Barcelona que també es posa un munt de taxes. S'ha d'eliminar burocràcia, s'ha d'impulsar la declaració responsable perquè obrir un negoci sigui fàcil, no sigui tot un infern. I el tercer tuit és s'ha de fer fora Colau, sí, i les seues idees.
Nico.
Sí.
A esto último me apunto también. Bueno, tres ejes. Tres ejes, básicamente, yo creo que para ser breve, que uno es la diversificación, yo también estoy de acuerdo con lo que ha comentado el presidente de Xavier, que Barcelona, por suerte, tiene diversificada su economía. El tema de turismo, por supuesto, que no depende exclusivamente, es muy importante, pero es muy importante. Están nuevas tecnologías, comunicación, tenemos un distrito que se ha apostado muy, muy, muy fuerte, como es el 22 arroba. Yo creo que tenemos que también, y luego el comercial, que también es importantísimo. Por el tema del aeropuerto, nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo en que debe haber una ampliación. Yo creo que es básico una ampliación. Y luego también quería implicar también el tema de la regulación de las llaves compartidas. Yo creo que es un tema que durante este mandato también se ha restringido mucho con este ayuntamiento, y yo creo que es básico para tener un turismo también en esta línea que estamos avanzando todos en de gestión, de amabilidad, de convivencia, que se adapte un poco también a la ciudad. Y yo creo que también es beneficiaría tanto a muchos barceloneses que estaban apostando por esta opción económica, como para también las personas que vienen a visitarnos en Barcelona.
Jordi, va.
Quatre coses. El 2022 Catalunya va tenir el rècord d'exportacions històric i d'inversió estrangera, malgrat l'infern fiscal i no sé quants drames que hi ha al nostre país. Bueno, les dades són les dades. L'impost turístic el paguen els turistes i s'està demostrant amb les dades de recuperació del turisme que no està afectant a la quantitat de turisme que ve en aquesta ciutat. El paguen els turistes, i el farem servir per revertir, doncs, els impactes que, com qualsevol activitat econòmica, genera. Per tant, jo no... Vaja, em sembla que aquí és la resposta és molt fàcil. Tercer, aeroport. Fa 20 anys que Aena ha decidit que l'aeroport important de l'Estat era Barajas i Barcelona es quedava en low cost. Per tant, el que hem d'aconseguir és que hi hagi una inversió a l'aeroport del Prat, que la de Cui, per poder connectar-lo amb l'eix del Pacífic, que és on pivotarà, on cada cop pivota més l'economia mundial, però, evidentment, sense imposicions. I, per últim, el repte, i ho he dit, principal de l'economia, del model econòmic de Barcelona, és el de reduir les desigualtats. Tenim un model que té grans meravelles, àmbit científic, tecnològic, i s'ha anat comentant, però que conviu amb unes enormes desigualtats. Per tant, mesures com la formació professional que deia abans doncs són capdals i per nosaltres essencials doncs, per reduir aquestes desigualtats i per garantir aquest impacte més equitatiu.
Vinga, va, en aquest debat que ens queden encara dos blocs, que són mobilitat i sostenibilitat i seguretat i neteja. Jo crec que queden qüestions encara importants sobre les que parlar en un debat com avui, en un debat municipal sobre les eleccions a Barcelona. Amb els candidats que ens acompanyen, anem a publicitat i de seguida obrim aquests dos blocs. Avui, minuts que passen de les 4 de la tarda, seguim en aquest debat municipal on avui ens acompanya Jordi Castellana, número 4 a la llista per Esquerra Republicana, Xavier Mercè, número 11 a la llista del PSC, Juan Milian, número 2 de la llista del Partit Popular i Nico Ortiz, número 2 de la llista per Ciutadans. Deia que obríem el tercer bloc d'aquest debat, mobilitat i sostenibilitat. Suposo que el debat estrella passa per si cal reduir o no la contaminació a Barcelona i com es fa, i sobretot, superilles sí, superilles no. Juan Milian, obres aquest bloc.
Cal reduir la contaminació. Hi ha un nivell de contaminació a Barcelona que és perjudicial per a la salut i s'ha de millorar la mobilitat. Per aconseguir quadrar el cercle, el que fa falta és més tecnologia i menys ideologia. El problema de l'Ajuntament actual és que escolta més a activistes i a ideòlegs que no pas a científics o enginyers. Han obert una guerra contra el transport privat sense millorar el transport públic. Això el que està provocant és el caos circulatori que vivim a Barcelona. Està provocant que la gent passi més temps al cotxe i, per tant, contaminar encara més. A més, hi ha idees que són estrambòtiques que també estan perjudicant la mobilitat a Barcelona i, per tant, contaminant més, com aquest urbanisme tàctic, que és una trampa perillosa d'omplir Barcelona d'obstacles, que no només és una qüestió estètica, és que també és un perill per a molts motoristes. S'ha de facilitar la vida als motoristes. Nosaltres, del Partit Popular, proposem que puguin anar també pel carril bus-taxi. I, al final, per descarbonitzar la ciutat, és aplicar la tecnologia. Mira, a Madrid, sempre es posa l'exemple de Madrid com una capital que atrau les empreses, no? Moltes empreses catalanes van cap allà, la fiscalitat amable, etc. Però també hi ha un exemple que podem posar. Madrid ha complert la normativa europea de qualitat de l'aire l'any passat. Barcelona encara no. Per què? Perquè en lloc d'apostar per ideologia, en lloc d'intentar fragmentar la ciutat, per exemple, amb superilles, en parlarem després, el que està fent és aplicar la tecnologia.
Nico.
Vale. Sí, aquí pasa igual que también con los otros dos temas que hemos tratado. El ayuntamiento va en contra, en vez de proponer, va en contra, tanto en las viviendas con el gran sector de la construcción y de las inmobiliarias, con los turistas, en contra del turismo, y aquí parece que va en contra del transporte privado, en contra de los coches y de las motos. Todos queremos que haya una movilidad más sostenible, con menos contaminación, en que el itinerario peatonal sea el prioritario. Ahí yo creo, pero que hay que reconocer que no hay alternativas. Y tenemos problemas en Barcelona. Hay barrios en que no tienen bus de barrio. Hay barrios en que hay calles que no están urbanizadas. El transporte público nocturno es muy deficitario. Todavía tenemos que ir a exigir, debemos exigir que se acabe una infraestructura tan importante para Barcelona, insistir y exigir a la Generalitat que acabe la línea 9 de metro, que sería un puntal importantísimo para gran parte de la ciudad de Barcelona. Problemas con los taxis. Faltan buses que están colapsados. Problema del tema de la Ronda de Dalt. Debe haber un cubrimiento de la Ronda de Dalt. Y luego también priorizar toda Barcelona. Se está priorizando algunas partes de Barcelona. Se está olvidando, por ejemplo, de los barrios de montaña, que tienen una movilidad muy complicada, por no hablar que hay muchísimos problemas en Barcelona con la accesibilidad. La movilidad para muchas personas es muy complicada. No tenemos un plan de accesibilidad en Barcelona. Yo creo que la movilidad debe haber más propositiva y menos ir en contra de coches y de motos que no tienen muchas veces alternativa para circular y que son parte esencial también de la movilidad. No tenemos que ir en contra de ellos.
Jordi.
Bé, jo crec que aquí a més hi ha hagut, diguéssim, durant la campanya s'han dit dades que no són certes. Sí que és cert que s'ha reduït el 30% d'un contaminant concret, però hi ha altres contaminants que han pujat els darrers anys. Per tant, primer això. En segon lloc, el problema principal de mobilitat de Barcelona no és dels propis barcelonins, que en general ens desplacem a peu o amb transport públic, sinó és que tenim una ciutat que reclama 500.000 persones que cada dia entrin a treballar a Barcelona i 200.000 que vagin a treballar a fora, però sobretot les que entren. I aquí hi ha un tema que em sembla que és evidentíssim i que la ciutat, l'alcaldia de la ciutat ha de liderar i no ha liderat aquests darrers anys, que és Rodalies. Hem de denunciar el caos de Rodalies, però sobretot reclamar que la gestió sigui més propera, sigui a nivell del nostre país, doncs per poder tenir unes Rodalies amb els recursos que pertoca i amb la inversió que pertoca. Sempre el pressupost de Rodalies és d'inversions és fantàstic, les lluvies de milions que fa tants anys que sentim, resulta que a Catalunya doncs s'acaba executant un 30% del pressupost i a Madrid doncs anem al 180% de pressupost. També busos interurbans, park and rides, que també hem llançat una proposta en aquest sentit en origen, doncs per facilitar l'entrada a Barcelona, i també la unió de les dues xarxes de tramvia, que no deixarem per 300 o 400 o 500 metres que quedarà per unir, doncs realment Sant Maria doncs bastant absurd tota la inversió que s'ha fet. Proposta. Nosaltres proposem, en contra del model de les superilles que generen carrers, eixos verds fantàstics i al costat doncs, carrers que són veritables inferns, nosaltres proposem un pla equilibrat a tota la ciutat de revertir una proporció que hi ha ara. Ara el 60% de l'espai públic es dedica al cotxe i el 40% al vianant. Nosaltres proposem revertir aquest 60-40 a la proporció inversa, 60% pel vianant, 40% pel vehicle, amb un criteri clar, voreres pels vianants, carrils bici per a tots els vehicles de mobilitat personal i calçada per cotxe i autobús, però de forma equilibrada per evitar els efectes de gentrificació tant de veïns i veïnes com d'activitats econòmiques que genera el model actual de pacificació de carrers concrets.
Xavier.
Sí. Ara, Barcelona és el centre... Barcelona ciutat. L'actual Barcelona és el centre de la gran ciutat metropolitana on hi viuen 1.700.000 persones, però hi treballen i passen cada dia 2.600.000. El qual vol dir que la mobilitat és un tema essencial perquè no és estrictament un problema dels barris interns i de la mobilitat del propi ciutadà, sinó és una qüestió econòmica, és una qüestió de com enfoquem aquest entorn metropolità que la ciutat té. Això vol dir que necessitem... primer, solucionar el problema de Rodalies, això és una evidència meridiana. En segon lloc, necessitem una política d'aparcaments que permetin, de manera radial, Diagonal, Plaça Espanya, Fabra i Coats, la Sagrera, òbviament, l'Estació del Nord, que actuïn com aquest coixí que permet interrelacionar la part de vehicle privat que afecta l'entrada a Barcelona i el transport d'inter, que ha de ser bàsicament públic, caminant o amb altres sistemes de transport. I és obvi que el context s'ha de fer, a més, amb una ciutat que ha assumit globalment el compromís amb les ODS i que, per tant, ha de fer el trànsit ecològic, que ha de ser capaç de donar serveis d'electrificació renovable, que tenen una política d'aigua que sigui que respecti una situació de sequeres que progressivament sembla ser que tindrà un comportament més estructural que no pas conjuntural dissortadament. Ho ha de fer-ho, a més, amb un pla d'energies renovables que afecti no només a la vida quotidiana, sinó a les infraestructures que afecten a Barcelona, que és l'aeroport i el port. I ho ha de fer-ho, a més, amb un urbanisme que també respecti i entengui aquesta lògica, diguem, de transformació sostenible. Respecte al tema de les superilles, ja que tothom en parla, nosaltres hem fet una proposta claríssima, que ser respectuosos amb la lògica de la Pla Cerdà, que ho té i que preveu amb el seu propi, amb el seu propi diari els espais verds, i per tant tenim els interiors d'illes que hauríem de ser capaços de recuperar-los i transformar-los, i ser capaços també d'administrar un debat sobre la pacificació d'una manera racional. Primera, evitant qualsevol tendència gentrificadora, que és un tema molt important en una ciutat tan petita, i en segon lloc fer-ho no només de comú acord amb el veïnatge, sinó d'una manera equilibrada que no generi nous desordres dins del Pla Cerdà, com ens temem que generarà aquesta tria que s'ha fet en aquests moments per triar espais puntuals on fer aquestes superilles molt espectaculars, però ens sembla que especialment distorsionadores.
Encetem aquesta segona ronda d'aquest bloc de mobilitat i sostenibilitat. Ja us aviso, a les segones rondes havíem dit que tindríeu un minut, us deixem 45 minuts ara, 45 segons ara. 45 segons ara, ho dic perquè la setmana passada ja em vaig enganxar els dits i seguretat i neteja dona per molt, i vull que us quedi espai. Juan.
Doncs ja m'animava, amb els 45 minuts. Mira, Barcelona necessita una estratègia integral contra la contaminació. S'ha de fomentar l'ús de transport sostenible, però això no es pot fer amb una guerra contra el transport privat sense oferir una alternativa. Si preguntaves per les superilles, s'ha de fer una auditoria per veure, perquè això no s'ha fet, per veure quina afectació té a la mobilitat i quina afectació té a la vida de les persones que viuen aquella superilla
i els carrers de, del voltant, no? Abans també ho deia el Jordi, s'està creant una Barcelona de primera i una Barcelona de segona. Al carrer Conxer de Cent, potser hi ha molta gent contenta perquè s'ha pacificat el carrer, però el carrer València està sent un desastre. Està contaminant, està provocant molts embussos, està fastidiant la, la mobilitat. Necessitem un transport totalment electrificat, s'ha d'electrificar tota la xarxa o tota la flota d'autobusos de Barcelona, s'ha d'acabar d'una vegada la línia 9 de metro, és fonamental. Barcelona ha de liderar també la millora de la xarxa ferroviària i també proposem la construcció de parcs en raig des de Vilanova fins a Mataró.
Nico.
Sí. Bueno, el tema del ámbito metropolitano, como hemos hablado antes, siempre estamos hablando de los aparcamientos para evitar que las personas que vienen a Barcelona a trabajar o a visitarla puedan dejar el coche y... Pero claro, eso lo llevamos oyendo desde hace muchísimos años. Y los gobiernos que han participado en tanto en el área metropolitana como en la ciudad de Barcelona, como en la sanidad, no lo han impulsado. Seguimos teniendo esos problemas y vamos repitiendo la misma historia. La movilidad es un ámbito importantísimo. Creemos que debe haber libertad de movimiento, respetando siempre dos ámbitos como es la sostenibilidad y la reducción de contaminación. Y también nos sumamos, por supuesto, al tema de auditar lo que se ha hecho en Barcelona respecto a las superillas. No simplemente en la superilla, por ejemplo, en la Eixample, pero yo creo que hay otros ámbitos, como en el barrio de Horta, o por ejemplo, en Poblenou, en que tiene unos efectos que no han sido, sobre todo, beneficiosos para el barrio.
Jordi.
Primer, Barcelona s'ha de pacificar, això és evident, perquè ho està fent totes les ciutats europees. Segon, els parcs and rides han de ser en origen, no han de ser les entrades de Barcelona, han de ser en origen, i de fet nosaltres quan vam presentar la proposta ho vam fer amb el conjunt de candidats de ciutats al voltant de Barcelona, doncs perquè ho hem de fer d'acord amb ells. Barcelona ha d'exercir lideratge, però tampoc pot imposar aquestes infraestructures. Tercer, què tenen en comú la proposta de les superilles i la proposta dels interiors d'illa, que es basen en la trama Cerdà, i Barcelona és molt més que la trama Cerdà. Barcelona va molt més enllà de la trama Cerdà i, per tant, nosaltres fem una proposta que abarca tot l'àmbit, tota la ciutat en definitiva. I per últim, sí que és evident que hi ha infraestructures que ja s'estan fent, com la línia 9, doncs ja està en obres, que s'han d'acabar. També la connexió de la línia 2 al paral·lel amb el barri de la Marina, o de la línia 4 a Sagrera, i també la connexió amb l'autobús marítim entre el barri de la Marina i el centre de la ciutat, i tantes doncs altres concrecions que s'han d'anar desenvolupant, com el tercer túnel de Rodalies, etc.
Xavier.
Sí. Jo vull parlar de Barcelona, ho dic, Jordi, perquè aquesta, no la Generalitat, ja, si parlés de la Generalitat, parlaríem de la Generalitat, però no és el tema, per tant, aquí... Dit això, és evident que ha de ser l'origen, el que passa és que si un té una concepció metropolitana en què un no sap molt bé on és l'origen o al final, no li pots dir a algú de l'Hospitalet vés-te'n a Manresa, o vés-te'n a Viladecans, o vés-te'n a... no sé si és de Badalona, vés a deixar el cotxe a Santa Coloma. És a dir, s'ha d'articular un sistema de transport que permeti una relació clara entre el punt d'arribada en cotxe privat, que òbviament anirà desapareixent o reduint-se en el futur, això és indiscutible, estem tots d'acord, i quin és un sistema eficient de transport públic que permeti elaborar el que anomenaria la teva quotidianitat a la ciutat. Ara, jo sóc poc amant, acabo amb això, de les comparacions fàcils i a mi sembla que poc científiques. A vegades quan diem Barcelona respecte a Madrid, a veure, Barcelona és una ciutat de 100 quilòmetres quadrats, Madrid de 600, quan jo faig els formitjos de Madrid faig sobre 600 quilòmetres quadrats, quan faig de Barcelona sobre 100. Si agaféssim 100 quilòmetres quadrats de Madrid, no sé com sortien les estadístiques, per entendre'ns, no? Siguem més prudents amb això, perquè les comparacions s'han de fer, des del meu punt de vista, tenint en compte també metres quadrats, densitats poblacionals i alguns altres elements que fan que a vegades sigui fàcil, com a recurs retòric, dir és que Madrid està millor o Madrid té diguem, una contaminació més baixa, o comparar amb, a vegades diem el carrer València està molt contaminat i el carrer Consell de Cent ho està poc. Mira, no sé si és possible establir una comparació que va permetre per vaja d'un carrer a un altre, no?
Va, canviem de qüestió. Sí, ja ho sabia jo, que se m'animaven ara. En principi, farem una ronda de 2 minuts i ho deixarem aquí. En principi, obrim seguretat i neteja. Una ronda on volem tractar temes com l'ocupació, com el cas Bonanova. Ens volem preguntar si la ciutat està bruta, com afirmen alguns. Nico, tu mateix.
Bueno, iré breve porque creo que así lo requiere. Sin duda, es uno de los problemas que ha salido en todos los barómetros y en, cuestas municipales como el primero y el segundo problema de que detectan la, los ciudadanos de Barcelona. Y esto es lo que manifiesta realmente lo que ha habido desde hace, desde el mandato, desde los mandatos de Colau y Partido Socialista, una degradación paulatina del espacio público. Hemos perdido en gran medida un espacio público de calidad en que los ciudadanos se sientan seguros cuando salen a sus casas y las vías públicas, los espacios, los parques y jardines, calles y plazas estén limpias. No ha sido una prioridad, yo creo que ha habido otras prioridades para estos partidos, para este gobierno. Ha sido, lo hemos visto, el desastre del puerta a puerta y luego también la, el, los, las quejas por la limpieza que se han ido agravando y han explotado básicamente con el con la renovación del nuevo contrato de limpieza en el que ha habido una queja generalizada por toda la ciudad sobre este sistema. Nosotros proponemos también el tema de seguridad, una modificación de la normativa de civismo para incrementarla y hacerla cumplir. Y, por ejemplo, incrementar los Guardia Urbana y Mossos de Escuadra. Yo creo que es obvio que se necesitan más agentes y, sobre todo, no simplemente más agentes, sino que el ayuntamiento deje de desacreditar y mencionar a los agentes de la Guardia Urbana y a estos, a este, a estos gobiernos.
Jordi.
Voldria separar tres temes. Seguretat, civisme i convivència, per una altra banda, i, per al final, neteja, seguretat. Hi ha un tema de percepció i de dades. Quan només es basem les polítiques de seguretat en... Hi ha menys, els, les dades diuen que hi ha menys delictes. Bé, hi ha delictes que no es denuncien i, per tant, s'ha de combinar la percepció amb les dades i, per tant, el, les dues fonts són, són importants de calibrar. Segons, em sembla que hi ha hagut un espectacle electoralista en aquest sentit que no ens hem de permetre i jo vull reivindicar el tinent d'alcaldia de seguretat no ha dit mai, l'Albert Batlle, no ha dit mai mentides com ha dit, i dic mentides perquè és així, com ha dit el candidat Jaume Collboni, hi ha més Mossos i més Guàrdia Urbana i per tant jo crec que això, que a principi de mandat, jo crec que per tant això ho hem de dir amb total tranquil·litat i també més Guàrdia Urbana, no, no passa res per dir doncs quan en un àmbit s'ha fet feina. I per nosaltres aquí el repte sobretot és en justícia ràpida, en justícia ràpida, en mediació i en desplegar una cosa que diu la Carta Municipal de Barcelona, que doncs que és tot aquest element de que no pot ser de que la multireincidència doncs no acabi doncs assumint el que ha fet. I per últim, nosaltres proposem una figura que és l'alcalde de nit, que és un equip que de l'Ajuntament doncs que lideri totes les polítiques nocturnes en aquesta ciutat. Civisme, a l'ordenança del civisme, canviar les multes que són ineficients per serveis a la comunitat i per tant per educació, a més agents cívics i educadors de carrer, dinamitzar espai públic amb entitats també perquè l'espai públic hi passin coses i també seguir desenvolupant les zones de tensió de soroll. I per últim, amb neteja, és el contracte més gran d'aquesta ciutat i necessitem millor control de la contracta.
Xavier, que obria els ulls com a taronges quan has nomenat Jaume Collboni.
Sí, no he entès molt bé el que has dit, Jordi, doncs bueno, m'ho expliques. Bueno, estic a molts debats.
No, el de Tres,
ningú nega que hi ha més guàrdies urbanes. És una gestió que hem fet nosaltres, òbviament. I d'estem molt orgullosos.
Tot és veritat.
Bueno, Mossos no tants com n'hi haurien d'haver, però en tot cas... deixa'm que vingui a la primera qüestió. És obvi que sobre seguretat caldria aconseguir quatre coses. El primer és un acord de caràcter judicial que jo no sé si va més enllà de justícia ràpida, que òbviament també, però que entengués el fet diferencial de què és avui en dia el problema de seguretat de les grans ciutats. Crec que és un element... no té res a veure la seguretat a Barcelona o a Madrid, que a Teruel o a una altra ciutat. I això, com passa en turisme, crec que és molt important. Segona, la policia de barri. Crec que és un tema essencial, i estem tots d'acord. L'alcalde de Nit, nosaltres també ho portem al programa, per tant, ens sembla que és una molt bona política. Òbviament, cal millorar i ampliar el nombre de guàrdies urbanos efectius. N'hem ampliat en 1.000, però si tenim en compte la mortalitat, diguem, laboral òbvia, que té un període de 4 anys, en realitat són 600. Per tant, hauríem d'arribar a una xifra que s'aproximés als 4.000 de manera estable, i òbviament també hauríem d'arribar a un cost més elevat de Mossos d'Esquadra. No entraré ara en un debat sobre si n'hi ha o no, perquè no és el tema. Jo el que sí que voldria, de manera genèrica, és que la coordinació entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana funcionés millor, atès que tenen marcs competencials lleugerament diferents i complementaris, però cadascú té certes especificitats. Respecte al tema de la neteja, dir dues coses. S'han dit també, primera, tenim el millor contracte de neteja que s'ha fet mai. Crec que en aquests moments la percepció generalitzada de la ciutat és que està millorant. Ha tingut certes dificultats d'implementació per qüestions tècniques, en algun cas s'ha de gestionar segurament que millor i de manera més eficient. És cert que l'equip de gestió actual de que és Barcelona en Comú sobre la neteja té una percepció un tant... a veure que trobo la paraula, un tant, diguem... ecològica de la ciutat, on a vegades la relació entre parcs i jardins i la neteja té certs desequilibris. Però en qualsevol cas, el que sí que faltaria, acabo amb això, és un petit pla de xoc per recuperar un espai de degradació i de manteniment que ha tingut molt que veure en l'etapa de la pandèmia, que hi ha hagut una baixada. Llavors, un pla de xoc estaria bé per posar-lo al dia i a partir d'aquí un manteniment eficient d'un pla de neteja que jo crec que...
El Juan, que si no tindrà temps. Juan.
Sí, no, la ciutat està bruta i això ho veu qualsevol persona que passeixi pel carrer, i ara mateix, a més, Barcelona és la ciutat més insegura de tota Espanya. Això no és una qüestió de percepció, a vegades des de l'Ajuntament ens diu que això és la percepció que tenim els barcelonins, com si fossin més porucs ara que abans. No, no, a Barcelona s'estan produint 200.000 delictes cada any, un de cada quatre barcelonins ha patit un delicte en el darrer any. Com deia el Jordi, estan baixant les denúncies, però estan pujant les víctimes, perquè molta gent ja ha renunciat a denunciar, doncs perquè veu que no, en el cas de la multireincidència, no està trobant solucions. Què cal? Bueno, primer s'ha de canviar la ideologia de les institucions actualment, que estan ajudant més als delinqüents que no pas a les persones que complim la llei. Barcelona necessita més policia, i posaré dades, necessita 1.000 guàrdies urbanos més a la ciutat, i també hem d'exigir a la Generalitat que posi 3.000 Mossos d'Esquadra més a la ciutat de Barcelona. Més policia, més propera, pues estem a favor de la policia de proximitat, a la policia de barri, ha d'estar més coordinada i ha de col·laborar més amb la resta de cossos i forces de seguretat de l'Estat. Necessitant més autoritat. Si el Partit Popular és decisiu o el Partit Popular governa el propi Ajuntament de Barcelona, es personarà com a acusació particular sempre que algun guàrdia urbano sigui agredit o insultat durant la seva jornada de treball. Necessitem una policia més equipada, amb pistoles elèctriques, les conegudes com pistoles Taser, també amb càmeres unipersonals. I acabo. El tema dels ocupes. Ni ocupes, s'ha de reformar la llei per fer-los fora en 24 hores, però tampoc demagògia. Necessitarà contra l'ocupació amb creant més problemes als veïns, com estan fent alguns partits.
Bé, nosaltres que ho deixem aquí al debat, la paraula ha sigut seva, de Jordi Castellana, número 4 de la llista d'Esquerra Republicana, de Xavier Marcet, número 11 de la llista del PSC, Juan Milian, número 2 de la llista del Partit Popular, i Nico Ortiz, número 2 de la llista de Ciutadans. La darrera paraula serà aquest diumenge per part dels barcelonins i barcelonines. Us agraeixo dues coses. Primera, moltíssimes gràcies per ser cauts amb el temps, per seguir amb el temps que volíem nosaltres, i segona, per no entrar en allò dels debats de i tu més. Moltíssimes gràcies per no entrar en aquest tipus de debat. Jordi, Xavier, Juan, Nico, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Nosaltres.